Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Comencem.
Notícies.
Els guionistes de X-Men, Primera Generació, Ashley Miller i Zack Stentz, estaran en negociacions amb Paramount i Skydance per escriure el guió per la seqüela de Top Gun, Top Gun 2, segons informen des de Variety. Encara que els detalls de la trama no han estat encara revelats, el director Tony Scott va avançar que la pel·lícula anava a centrar-se en la vida del pilot de caça de la Força Aèria Americana a dia d'avui, inspirat en part per un jove pilot de la Força Aèria al que va conèixer en un simulador de vol d'avions no tripulats. Va afegir que, en contrast amb el paper que va exercir Tom Cruise en la primera pel·lícula, la seqüela tractaria d'explorar l'evolució del pilot des del control remot. Bruckheimer també va dir que la comunitat de l'aviació ha canviat completament des que van fer la pel·lícula, ja fa molt temps, així que hem de trobar una manera d'incorporar el personatge de Maverick en ella. No obstant això, no s'ha produït encara la confirmació oficial sobre el retorn de Tom Cruise, assumint de nou el paper de Maverick, o un altre secundari. Jerry Bruckheimer i David Ellison s'hi han estat confirmats com a productors de la seqüela.
Tenir un cost de producció de 200 milions de dòlars sense explicar les despeses de comercialització pot ser un llast per a qualsevol pel·lícula, com així va succeir amb Green Lantern. La pel·lícula protagonitzada per Ryan Reynolds va ser vista com una tremenda decepció després que el passat estiu recaptés 117 milions a nivell nacional i 103 milions en la resta del món, la qual cosa fa un total de 220 milions de dòlars. El DVD i Blu-ray arribarà a les tendes en poques setmanes, la qual cosa podria suposar un petit impuls per al film. Malgrat tot, el cap creatiu de DC Comics, Geoff Johns, no perd l'esperança que en el futur pugui haver-hi Linterna Verde 2. Encara existeix l'esperança que finalment puguem veure una segona part, va dir en la New York Comic Conference, segons informen des de Head Vision. Òbviament, una espera tenir una gran recaptació com la de Titanic, però no pot ser sempre. Espero veure aquest personatge en una nova pel·lícula. Ja els garanteixo que tornarà a ser d'acció real. I va agregar. En la cinta original hi va haver-hi un munt de coses ben fetes. Amb la nova sèrie animada, Linterna Verde aconseguirà ser més gran i potser puguem rodar una altra entrega. Hi haurà finalment una seqüela? Doncs això és alguna cosa que no està gens clar. Doncs l'estudi sap que arriscaria molt en un projecte, la primera part del qual ja els va causar pèrdues importants.
Després d'una dècada d'èxit a tot el món, amb gairebé 8.000 milions de dòlars recaptats en la taquilla mundial, Spike TV va realitzar un commovedor homenatge a la franquícia Harry Potter amb l'ajuda de la seva principal estrella, Daniel Radcliffe, i l'actor que dona vida a Lord Voldemort, Ralph Fiennes, durant el lliurament dels Scream Awards de 2011. Precisament va ser l'últim lliurament de la saga, Harry Potter i les Relíquies de la Mort, per 2, la gran triomfadora de la nit, en comptar amb 14 nominacions, de les quals va aconseguir 6 premis. Inclusos millor actor de fantasia per Daniel Radcliffe, millor vilà per Ralph Fiennes i millor guió. Una de les seqüeles més esperades de tots els temps, l'última part del Batman de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, la leyenda renace, va guanyar el guardó de pel·lícula més esperada de 2012. Premi que va ser recollit pels actors Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt i Anne Hathaway. La nit dels grans premis va incloure guardons per la sèrie de l'HBO com Game of Thrones i True Blood, cadascuna amb 3 premis Scream, i la cinta de Darren Aronofsky, Cisne Negro, que va rebre el guardó a millor director.
Com vam parlar fa unes setmanes, després de rumorejar-se noms com els de Christopher Nolan, Michael Bay, Alfonso Cuarón o David Yates, qui sap si filtrats pel propi estudi per atreure l'atenció de l'audiència sobre un projecte donat per mort fa no gaire, a través de Deadline ens arriba el fitxatge de Matt Reeves com a únic director de Twinning Zone, nova adaptació a la gran pantalla de la popular sèrie televisiva de principi dels anys 60, coneguda a Espanya com En los límites de la realitat, que porta diversos anys en desenvolupament en les oficines de l'Appian Way, de Leonardo DiCaprio. Prova que el treball ben fet té recompensa després de fer-se càrrec del sorprenent i molt interessant remake de Déjame Entrar, que no obstant això va fracassar en taquilla, a Reeves se li acumulen els projectes, i és que el també realitzador de Monstruoso, té en la seva agenda títols com els de The Passage, adaptació de la novel·la de vampirs de Jordan Ainsley, 12 O'Clock, In the Morning i The This Dark Endeavor. The Twilight Zone, concebuda per l'estudi com una gran producció de ciència-ficció amb una única història independent, comptarà amb un guió de Jason Rothenberg i s'estima que el seu rodatge podria tenir lloc el proper estiu en vista de la seva estrena en algun moment de 2013.
La protagonista del Caballero Oscuro, la leyenda renace, Anne Hathaway, s'ha unit a Russell Crowe i Hugh Jackman a la nova pel·lícula del director Tom Hooper, Els Miserables, per a Universal Pictures i Walking Tittle Films. Aquesta nova adaptació de la novel·la de Victor Hugo, publicada el 1862, comptarà amb Hathaway en el paper de Fantine, mentre que Crowe serà l'inspector Javert i Jackman serà Jean Valjean. La novel·la transcorre a França, en ambients rurals i de la capital. Narra les vides i les relacions de diversos personatges durant un període de 20 anys, a principis del segle XIX, en els quals transcorren les guerres napoleòniques. Principalment es centra en els esforços del protagonista, l'expresidiari Jean Valjean, per redimir-se, però també analitza l'impacte de les accions de Valjean a través de reflexions sobre la societat. Està previst que Els Miserables arribi als cinemes el 7 de desembre del 2012.
Les sèries.
Ja tenim promo de Touch. Touch és el títol de la nova sèrie de Tim Kring, creador de Heroes. Kiefer Sutherland i Danny Glover, que emetrà Fox per al proper any. La ficció que va aconseguir fa uns dies que la cadena s'interessés pel projecte centra en el personatge de Martin Boom, un home vidu incapaç de comunicar-se amb el seu fill d'11 anys, Jake, un nen autista que no ha parlat mai. Després de diversos fets en els que el nen serà capaç de predir alguns aconteixements, Martin s'adona que el seu fill es comunica a través dels números, pel que contactarà amb un doctor al que dona vida a Glover, que intentarà ajudar-li per averiguar del que és capaç Jack. Ja podem gaudir de la primera promo.
6,919,377,000 of us live on this tiny planet, and only a few of us can see the connections, the patterns, mathematical in design, are hidden in plain sight. Just have to know where to look. I've been alive for 10 years, 5 months, 17 days, and 14 hours. And in all that time, I've never said a single word.
La sèrie espanyola Cheers paralitza el seu rodatge, com ja va passar amb altres sèries com Los Hombres de Paco o Hospital Central en la seva última temporada. Cheers ha hagut de paralitzar el seu rodatge perquè els guionistes puguin millorar les trames. L'adaptació espanyola d'aquesta popular comèdia a càrrec de Plural ha sigut un, podem dir, fracàs des de la seva estrena, ja que l'audiència ha anat baixant considerablement amb un 8,8% de share, la qual cosa ha fet que Telecinco es plantegi una nova solució per tirar endavant amb la sèrie. De moment, la passada setmana els actors no van filmar, i s'espera que aquesta setmana tampoc ho facin. Així, l'equip de guionistes, que ha sigut en part renovat, podrà tenir temps de millorar els guions i modificar els capítols que han estat gravats i encara no s'han emès.
Alexandra Jiménez, Alberto San Juan, soy yo, y Pepón Nieto.
Hola a todos.
Un reparto de excepción para el bar más divertido de la temporada.
¿Qué ves?
Una cerveza, gracias.
¿Qué bebes? No. ¿Qué ves?
Cheers.
¡Choricitos parrilleros! ¡Choricitos!
Próximamente, estreno en Telecinco.
Gran Hotel es converteix en l'èxit d'aquest inici de temporada. Torna la rivalitat entre Telecinco i Antena 3. I és que, com cada any, totes dues llancen noves propostes per tractar de convèncer el públic i així captar la major quantitat d'espectadors possibles. Ho fa majoritàriament amb el llançament de noves sèries. La cadena de Mediaset a Espanya ha sigut la que més ha arriscat en aquest inici de temporada per noves sèries amb el llançament de fins a 3 títols de producció espanyola. Cap de les 3 sèries ha tingut èxit que la cadena esperava. Ni Cheers, ni 3x2, ni Homicidios. En canvi, pel que fa a la cadena del Grupo Planeta, Antena 3, s'ha arriscat aquesta temporada per Gran Hotel, una sèrie protagonitzada per John González i Amaya Salamanca, que es basa en la història d'amor, passió, suspens i misteri després de l'arribada de Julio Olmedo al Gran Hotel, amb la intenció de visitar la seva germana, de la que ningú sap absolutament res. El repartiment el completen Adriano Zores, Concha Velasco, Eloy Azorín, Paula Prendes o Fele Martínez. La sèrie compta amb un share del 19,4% i 3,5 milions d'espectadors.
Creo que el vestido de tu hermana formaba parte de un chantaje.
No te fíes de nadie. Da igual amigos tuyos que digan que soy.
Gran Hotel.
Miente.
El martes a las 10:30.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb 11 de l'11 de l'11, un film americà de Darren Lynn Bousman. Després de la tràgica mort de la seva dona i el seu fill, el famós escriptor nord-americà Joseph Cron viatja des dels Estats Units a Barcelona per reunir-se amb el seu germà Samuel i el seu pare moribund Richard. No obstant això, la destinació té un pla diferent per a Joseph, quan la seva vida es converteix en una successió d'estranys fets marcats pel número 11. La curiositat aviat es converteix en obsessió i Joseph aviat s'adona que aquest nombre té un significat terrible, no només per si mateix, sinó possiblement per tots els religiosos. Aïllat en un país estranger, amb només el suport del seu company Sadi, Joseph aviat s'adona que 11 de l'11 de l'11 és alguna cosa més que una data. És un advertiment.
Look at the time. 11:10. It's 11:11. I was wearing that when I was in my car accident.
Didn't walk away without a scratch.
Anonymous, Anglaterra i Sabalina, segle XVI. El film planteja una qüestió que durant segles han debatut acadèmics i grans escriptors, des de Mark Twain i Charles Dickens fins a Henry James i Sigmund Freud. Qui va ser l'autor de les obres de teatre atribuïdes tradicionalment a William Shakespeare? S'han escrit molts llibres i s'han barrejat moltes hipòtesis sobre aquest tema, entre elles la que ofereix Anonymous. L'Anglaterra isabelina va ser una època d'intrigues, d'enamoraments cortesans il·lícits, de conspiracions promogudes per una noblesa àvida de poder, i tot això quedava reflectit en el lloc més inesperat, el teatre londinenc.
Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra?
5 metros cuadrados. Alex i Virginia compren un pis sobre plànol a les afores d'una gran ciutat perquè no poden permetre els grans luxes. Amb els seus estalvis paguen l'entrada i accepten una hipoteca a 40 anys. Quan només falten uns mesos pel lliurament de l'habitatge, l'edifici encara està sense acabar. Un dia, inesperadament, precinten la zona i paren les obres. Els compradors formen una plataforma de protesta i denuncien a la constructora. Així és com Àlex coneix a Toño, un altre afectat, que treballa en la construcció i que està convençut que es tracta d'una maniobra per desfer-se d'ells. Un any després, els afectats han deixat de reunir-se. Àlex, cada vegada més tibant i deprimit, comença a descurar el treball i a tenir problemes amb Virgínia, però es nega a rendir-se i decideix actuar per trobar una solució.
10 metros cuadrados de piso, a las afueras, pero que no está lejos.
Está muy bien de precio, porque fíjate qué salón, con su tarima flotante, su pladur...
Nosotros somos propietarios. Cimentación, mal, juntas, mal.
Han parado la obra.
Tengo culo pelado de que me paren obras.
Mi terraza, que quiero ver el mar. ¿Y yo? Joder, ¿y yo?
Dame un crédito.
¿Y con qué lo avalas?
Con mi casa.
I acabem amb la gran aventura de Winter el Delfín, basada en la història d'un dofí que és trobat a la costa nord-americana atrapat en un mecanisme per capturar crancs. Perd la seva cua, element de vital importància per poder nedar i sobreviure en el mar. Un grup d'especialistes ho trasllada a un aquari amb la intenció d'implantar-li una pròtesi que li permeti tornar a viure en el seu hàbitat natural. Mentrestant, entre el dofí i un nen s'estableix un estret vincle d'amistat.
No se sabe de ningún delfín que haya perdido toda la cola y haya sobrevivido.
No podemos devolverle las ganas de vivir. Eso depende de él.
Papá, es el niño de la playa, ¿te acuerdas?
¿Cómo va a vivir si no puede nadar?
Curiositats del cinema.
Avui parlarem de Psicosis, una pel·lícula dirigida per Alfred Hitchcock a l'any 1960. Aquest film s'ha convertit en un clàssic del cinema de terror i suspens i està basada en la novel·la de Robert Bloch. El film es va estrenar amb escenes censurades a països com Austràlia, Finlàndia, Argentina, França, Alemanya, Suècia, Anglaterra, Suïssa, Noruega i fins i tot als Estats Units, perquè originàriament va ser catalogada com a pel·lícula X, tal i com va passar aquí no fa molt amb Saw 6. Hitchcock va implantar algunes normes a l'hora de visionar el film, com per exemple el de prohibir l'entrada a la gent amb la pel·lícula començada, segons ell, per evitar que es veiessin defraudats al no poder veure una estrella com era Janet Leigh si arribaven després de l'escena de la dutxa. Parlant d'aquesta mateixa escena, la més famosa i més recreada en tota la història del cinema, es van necessitar 70 posicions diferents de càmera i 7 dies de rodatge per 45 segons de metratge final, bastant complexa com podem imaginar. I seguim amb l'escena de la dutxa, ja que no va ser interpretada pels seus protagonistes. En el cas d'ella va ser interpretat per una doble de cos, i en el cas de Perkins, que en aquell moment estava malalt, va ser substituït per, segons diuen, Saul Bass, autor dels títols de crèdit del film. Tampoc Hitchcock va donar ordres a la música que s'havia de col·locar en aquesta escena. Va ser el propi Bernard Herrmann qui va composar la música per iniciativa pròpia. I ja se sap que moltes vegades ens sorprèn els recursos utilitzats en algunes pel·lícules a l'hora d'aconseguir sons o efectes. Doncs en aquesta no serà per menys. I és que el so de les punyalades en l'escena de la dutxa es va aconseguir golpejant un ganivet contra una síndria. Com també la sang que apareix a la dutxa, pel contrari dels que molts podem pensar, ja que és el més utilitzat, no era tomàquet, sinó que es va utilitzar xocolata, ja que la seva densitat és molt més semblant a la de la sang, i al ser en blanc i negre no s'aprecia el color. I ja per acabar, dic que el film es va rodar amb un pressupost de $810,000 i va recaptar en tot el món prop de $50 milions, o sigui que va sortir bastant rentable.
El debat.
Aquesta setmana en el debat parlarem d'una de les millors pel·lícules i més dures dels últims 20 anys, que parla d'un tema tan delicat com és l'Holocaust jueu per part dels nazis. Estem parlant de La llista de Schindler, una de les pel·lícules més entranyables que recordo i amb la que m'és impossible no emocionar-me. L'he vist més de 3 vegades i en totes elles he acabat plorant. Sergio, explica'ns una mica l'argument de la pel·lícula, tot i que és sobradament conegut per tothom.
Durant la Segona Guerra Mundial, un empresari alemany, Oskar Schindler, decideix obrir una empresa siderúrgica amb empleats jueus a Cracòvia. D'aquesta manera, aconsegueix mà d'obra barata i, aprofitant la poca competència, aviat comença a ingressar grans quantitats. Però les coses comencen a canviar quan el seu gerent, també jueu, li fa veure a Schindler l'horror de l'Holocaust i li demana la seva ajuda. Així Schindler salvarà un bon nombre de jueus mitjançant la contractació en l'empresa.
Bé, director conegut per tots, però parla'ns una miqueta de les pel·lícules de la seva filmografia en general.
Doncs el director de La llista de Schindler és Steven Spielberg, realitzador de pel·lícules tan conegudes com Tiburón el 1975, Encuentros de la tercera fase el 1977, la saga Indiana Jones, E.T. el 1982, Jurassic Park el 1992, entre moltes altres.
Tot i que en futurs programes farem un especial molt més extens sobre Steven Spielberg, perquè creiem que ho mereix amb el bon cinema que ha fet, parla'ns una mica de per què es caracteritza el seu cinema.
Doncs Steven Spielberg és, sense cap mena de dubte, un dels cineastes més controvertits de la seva generació, però que al mateix temps segueix sent un dels més admirats per la seva capacitat d'arrossegament emocional a diferents generacions a diferents parts del món. Des de fa 40 anys, Spielberg, amb major o menor fortuna, ha buscat el seu lloc entre els narradors més poderosos de la història cinematogràfica del seu país. 4 dècades que han donat per a diversos films televisius, alguns documentals esplèndids, unes poques sèries importants i, sobretot, més de 25 llargmetratges que són la principal raó de la seva fama, la seva llibertat i de la seva immensa fortuna. En aquests 25 llargmetratges hi ha lloc pràcticament per tot: comèdies, aventures, horrors, romanços, fantasia, ficció científica, drames històrics, bèl·lics, melodrames i pel·lícules bones, mediocres, excepcionals, fallides, interessants i qüestionables.
Després d'aquesta introducció que ens has fet sobre Steven Spielberg, parla'ns una mica sobre la cinta.
Steven Spielberg, personatge cineasta cínic i sentimental a la vegada, fer La llista de Schindler el porta a una implicació personal determinant. A filmar la innarrable tragèdia del poble jueu, revela que fins aquell moment li havia resultat problemàtic.
El que potser va impactar a tots els espectadors que van veure la cinta és que et desquadra una mica que sigui en blanc i negre una pel·lícula recent, que es faci en blanc i negre és una mica estrany, però té molt de sentit a l'hora de la pel·lícula, del seu desenvolupament.
Sí, va decidir rodar en blanc i negre i utilitzar la càmera a l'ombro, més sensible i tremolosa. La imatge de La llista de Schindler és cruel, radical, com els noms escrits negre sobre blanc de la llista. Les imatges en blanc i negre de la liquidació del gueto de Cracòvia o la selecció última dels ancians destinats al camp d'Auschwitz, captades per una càmera boja que han quedat gravades a la nostra memòria durant molt de temps. La llista de Schindler claudica davant dels nostres ulls per la impossibilitat de produir un relat fins al final. La pel·lícula conté la seva confessió d'impotència, al igual de la pròpia llista estructuralment limitada. Els 1.100 jueus salvats in extremis alleugeren els 6 milions de jueus que no ho van aconseguir, com la nena de l'abric vermell, metonímia del color de la sang. Cada pla té darrere un pla insostenible perquè és innombrable. La llista de Schindler està construïda tant amb el que mostra com el que falta. Per aquesta raó, aquesta pel·lícula impossible, per força imperfecta, no deixa de ser important.
Tinc entès que després de rodar la pel·lícula, Spielberg va crear una fundació de supervivents de l'Holocaust.
Doncs sí, Spielberg, comogut pel que va fer Schindler, es va esforçar per estirar la seva llista al màxim. La incorporació de color, les últimes imatges de la pel·lícula i la llarga desfilada davant de la tomba dels jueus de Schindler anunciava el que seria el seu gran projecte en els anys següents. Survivors of the Shoah Visual History Foundation, una organització que recull, en format pel·lícula, la paraula d'aquells que van poder escapar de l'Holocaust.
Tinc entès, també, que al final de la pel·lícula surten els actors que representaven a la persona en si, en realitat, agafats tots ells de la mà.
Exacte,
deixant una pedra a la tomba de Schindler.
Sí, sí, és curiós i està molt ben fet.
Exacte, un final bastant impactant i que va sorprendre molt.
Totalment.
Doncs parlem ara de premis. Quins va rebre aquesta pel·lícula?
Bueno, evidentment, la pel·lícula va captivar i emocionar, i ho segueix fent.
I tant.
Al públic i a la crítica, i el 1993 es va endur 7 Oscars, a millor pel·lícula, millor director, guió, muntatge, música, direcció artística i fotografia. Tot i així es van quedar sense premi Liam Neeson en el seu paper d'Oscar Schindler i Ralph Fiennes com a malvat general de la SS. Dues molt bones interpretacions sense guardó, cosa realment imperdonable per part de l'acadèmia.
Quina valoració final faries d'aquest gran film?
Aquesta és, sens dubte, la més important i representativa de l'enorme saga de pel·lícules sobre l'Holocaust. És molt exhaustiva i explícita, tot i el torrent de pel·lícules sobre jueus que ha vingut després no són més que notes al peu de pàgina d'aquesta pel·lícula que estem parlant aquesta setmana. Dramàtica, sense cap dubte, i ben plantejada la situació. Es subratlla un canvi del protagonista, que al principi de la pel·lícula només busca el seu enriquiment, manifestant així la solidarització amb les víctimes de l'horror.
Per a mi, sens dubte, és la pel·lícula que millor ha sabut transmetre aquest patiment dels jueus durant l'Holocaust. I, com deia abans, m'és totalment impossible veure-la i no emocionar-me, perquè em sento... Bueno, Spielberg aconsegueix que em fiqui tant en la pel·lícula que em fa sentir impotent de no poder ajudar aquella pobra gent. És molt dura, però val la pena, de veritat, veure-la, perquè realment sorprendrà i molt.
Esquinçadorament emotiva, així podríem qualificar la banda sonora que el gran John Williams va composar per al director amb qui més vegades ha col·laborat, que li va suposar el seu últim Oscar a la millor banda sonora original. Recordem que n'ha guanyat 5 en total per E.T., Star Wars 4, Tiburón i el violinista Nate Hawa. El resultat d'aquest film és segur per tots, un film que serà recordat durant dècades com una de les obres mestres del segle XX, no només per la seva excel·lent direcció, fotografia i interpretacions, sinó per allò que es va convertir en un personatge més, la música. La incorporació de cada peça al llarg del film encaixa perfectament amb les imatges mostrades, potenciant l'alegria o el dramatisme de cada una de les escenes amb una força que ens arranca de la història, fent-nos notar la presència i importància de la música, com si fos un element més de la seqüència i no un simple acompanyament. La partitura de Williams està considerada la millor composició original del passat segle. Per alguns és, i això ho deixo com a opinió, la millor de la història. Gràcies a una partitura principal, Theme for Schilderlies, composada per un sol violí i interpretada a més per un virtuós i jueu, Isaac Perlman, aconsegueix impregnar de sentiment cada nota. Anem a sentir-la. Altres temes imprescindibles són Immolation, amb la fascinant interpretació de The Lyron Herzliya Children's Chorus, que acaba amb un solo de clarinet de Jura Fiedman, o Jewistown, que tot i que sembla música de dansa, de festa, deixa un terrible regús amarg. Tot és pura alegoria del que està patint el poble, o Remembrances, també amb el violinista amb la segona versió de la cançó, acompanyat d'un piano. Ara sentirem Remembrances amb Perlman. És una llàstima que no puguem gaudir de la peça sencera, sens dubte una banda sonora preciosa a la vegada que inquietant, sublim però a provar a petites dosis, una partitura que ens hem de treure el barret i una interpretació perfecta, molt millor escoltar-la mentre es gaudeix del film, imprescindible per delectar, vista i oïda.
Bé, doncs nosaltres ens acomiadem ja. Moltes gràcies, nois. I a vosaltres us esperem com cada setmana els dimarts a 9:45 i rematem el dijous a 9:00. Recordem també que ens podeu seguir a través de la nostra pàgina de Facebook, www.facebook.com/cinefilsenacció, a través del nostre blog, www.cinefilsenacció.wordpress.com, i també us podeu descarregar els nostres programes a través de Ràdio a la Carta. Us hi esperem, no hi falteu. Adeu. Afraid of no ghosts.